del mes de gener comencem i fem la dinàmica que fem sempre, que és primer donaré la paraula a les persones que han entrat la seva pregunta per escrit i després, en funció del temps que tinguem, doncs demano qui més té paraula i llavors també tindrà l'oportunitat d'explicar-se. A recordar el mateix que recordem sempre. Tenim 2 minuts per fer la pregunta. Ho dic perquè com més temps tinguem a fer la pregunta, després menys oportunitat tenim també de poder donar la paraula a la resta de les persones. D'acord? Excuso la presència de la regidora de Ciutadans, la Múnia Fernández Jordán, que no és aquí perquè hi ha ple al Parlament de Catalunya i és allà, i del regidor de Govern de Participació, el Marcos Simarro, que s'excusa perquè s'ha trobat malament i ha hagut de marxar. Dit això, comencem per la primera pregunta, que és una pregunta que ha entrat la senyora Lourdes Ferran Jiménez. És aquí la senyora Ferran, molt bé. Doncs ara li passen el micro. Molt bé, i pot fer la seva pregunta. Ah, vale. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Senyora alcaldessa, tinents i tinentes d'alcalde, regidors i regidores, veïns i veïnes de Sant Cugat. Em dic Lourdes i actualment visc a Valldoreix i tinc un problema greu de sorolls de fora de normativa amb el forn de l'estació de Valldoreix. Fa un any la senyora Grinyó, que és la propietària, em va dir que a l'estiu s'hi posaria i després va assegurar que estava en normativa i que no faria res. I em va adreçar a la via administrativa a començament d'aquest estiu passat. Vaig contactar amb l'Ajuntament de Sant Cugat i mitjançant una sonometria que vau demanar es confirma la infracció greu. La resolució obliga la senyora Grinyó a prendre mesures correctores. Fa al·legacions qüestionant la fidelitat de la mesura sonomètrica que es descarten el 13 de gener passat. He hagut de sentir comentaris i solucions de la senyora Grinyó com no puc fer-hi res, intenta dormir, s'engega automàticament, fa anys que està passant, que està posat la màquina, molts veïns han estat aquí i no han dit res, tu que has posat l'habitació aquí, el negoci està de tota la vida aquí, 30 anys, no puc fer una cosa sense que sàpiga que ve de mi, o fins i tot un dorm al menjador. Tenint en compte que a casa meva s'està violant el dret constitucional a la intimitat personal i familiar, que he de prendre medicació somnífera amb els conseqüents possibles efectes secundaris i m'aixeco amb mal de cap i cansament. Avui mateix, com sempre, en horari nocturn, a nivell d'emissió era superior al que marca la normativa. Aquest migdia, quan la normativa marca 30 decibels en horari diurn, estàvem a 41,5 al lavabo, 31,9 al passadís, 38,8 a la cuina, 34,3 al rebedor i a 35 al menjador. A casa viu amb mi la meva filla menor d'edat. Davant l'incompliment dels requeriments, tant personals meus, verbals i escrits, com de l'Ajuntament mitjançant notificació oficial, les meves peticions són un compromís de l'Ajuntament d'agilitat en el cas de l'expedient 32.633/2019, que es presentin els focus emissors de soroll fins que es tingui una solució definitiva, que s'obligui a aplicar les mesures de correcció i una solució de descans per nosaltres fins que la senyora Grinyó hagi adoptat les mesures correctores requerides. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè i ara li respondrà la seva intervenció, intervindrà la regidora de Medi Ambient, la senyora Alba Gurzo.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda. N'hem estat parlant aquests dies, hem recuperat tots els expedients i de més i som molt conscients que està passant per una situació que no hi ha dret, diguem-ne. En som molt conscients, de fet, com ha explicat vostè, ja es va fer la sonometria, hi ha hagut un període la gent de l'activitat doncs, van fer al·legacions, aquestes al·legacions van ser desestimades, ja es van desestimar el 13 de gener per decret d'alcaldia, i per tant ara estem pendents del segon pas, que és iniciar un procediment sancionador de cara a aquesta activitat. Llavors estem pendents de fer això en els propers dies, de fet ja s'ha començat a fer, estem pendents d'acabar-ho de tenir. I també li vull dir que el dia 15 de gener els propietaris de l'activitat van demanar còpia de ben bé tot el que s'ha de fer i, per tant, si s'estan posant. Nosaltres això tenim, ho tenim, diguem-ne, com vostè demana, a sobre de la taula i estem molt a sobre i el que ens comprometem és que amb aquest expedient que obrim ara donarem 15 dies i si d'aquí 15 dies no hi ha solucions, doncs els problemes seran molt més elevats per aquesta activitat, perquè entenem perfectament que la situació que està patint no té raó de ser, i al contrari, i entenem la situació.
Moltes gràcies, regidora. Senyora Ferran, si li sembla bé, quan acabin els corresponents terminis i anem avançant de passos, la regidora que li comuniqui, es posa en contacte amb vostè, tenim les seves dades, la vagi informant a mesura de... perquè és un procediment i, per tant, hem de fer una sèrie de passos i que, per tant, arribarem al final, però mentre estem als passos, perquè la mantingui informada i que no solucionem la situació ara de seguida, però que vostè vegi que estem a sobre i que, per tant, doncs, hem de solucionar aquesta situació d'injustícia que pateix i que lamentem moltíssim que hagi arribat fins aquí. Li sembla bé? Molt bé. Doncs vinga. Molts ànims, senyora Ferran, i estem en contacte. Vinga. Molt bé. Doncs seguim amb la següent intervenció de la senyora Clàudia Massé-Conic. És aquí? Sobre... no? Fundació Salut Plus? No? Molt bé. Doncs seguim. La següent intervenció és del senyor Auxilio Ramos. Sí, senyor Ramos, el tema de mejora en la calle Abad Marcet i estado actual, ¿no?
Pero primero quería dar las gracias entre comillas, por la falta de respeto que han tenido con los ciudadanos, en ese caso los que habían pedido hora para hablar en el pleno. El otro día, el lunes pasado, había un pleno, estaba lloviendo, aire, tal, de todo. Y yo vine aquí porque quería hablar. Entonces el pleno se suspendió.
Señor Ramos, un moment, perdoni que l'interrompi. No hi havia ple el dilluns passat. El ple...
I d'on de l'anar?
Deixa explicar, sisplau. Sí, sí. El ple d'aquest mes de gener es va traslladar avui, per això ho estem fent avui, per un tema de calendari, que això passa sovint, perquè les festes de Nadal, diguéssim que...
No? Sí, sí, que
i per tant no hi havia ple, sí, sí, i per tant no, sí. Entenc que no... O sigui, em sap greu que pensi que és una falta de respecte, que no hi havia
sí, sí,
ple.
Sí,
nosaltres no podíem...
Perquè jo quan
Ramos,
faig la petició em diuen el correo, que lo digo en castellano... Que
sí,
digueu
com vulgui, no,
el
no
correo,
es tracta del
que teléfono,
com diu, sinó el que diu.
Entonces ustedes están obligados a llamarme y decirme, mire, que seríamos 6 o 7, supongo yo, no más. No hay pleno, no venga usted, habrá... Vale, no pasa nada. Eso es una falta de respeto. Y si eso no lo tienen en cuenta, es que no nos tienen en cuenta para nada. Tenían que habernos llamado, ya lo he dicho a... No sé si a la Secretaría de Presidencia y tal. Sí, es que claro, es lo que dicen siempre... o la mayoría de veces los políticos, es un caso puntual, pero yo quiero que se me avise, que se cumpla y que se me respete. Eso ya está dicho. Lo que vengo a hablar yo es del tema, ya es la tercera vez que vengo aquí, de la calle Abad Marcet. Ahora estamos con la gente nueva que ha entrado, que parece ser que el señor José pone ganas y tal, pero los concejales, los funcionarios anteriores, el señor Víctor, la señora Aracel y tal, sabían todo el historial. Entonces resulta que ahora nos quieren hacer volver a repetir lo que ya habíamos hecho antes. Se nos mandó un plano, más bien, eso demuestra cómo se ven las casas de los casos de este pueblo, el interés que ponen. Nos mandan un plano en el que dice, el carrer Abad Marcet es un carrer de 345 metros de longitud, será veritat, amb dos voreres, també, de más o menos 2 metros, arbret, árboles pequeños, y aparcamiento a los dos bureras, ni idea. Tienen una y con esa pues ya está bien, ¿eh? No quiero decir que, pero... Y luego ponen, y hay puntos donde el paso es inferior a un metro, a 45 centímetros, que ya lo saben. El señor José ya lo sabe, lo que estoy diciendo yo se lo he dicho a él 4, 5, 6 veces. Lo que pasa es que aquí hay un papel de fondo, que es alargar el tema, ya lo empezó el gobierno anterior, el 9 de abril... Ya nos dijeron que hiciéramos unas alegaciones. Yo me paté porque hay mucha gente mayor en este barrio que no tiene internet ni posibilidades de venir aquí. Entonces, para que la gente diera su opinión, se pidieron a 134, 140, porque algunos dijeron que no querían saber nada, ¿no? 134, lo presentamos en el registro, está registrado, y parece ser que eso no va a ningún lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que las alegaciones están presentadas, nos contestaron, para no leerlo todo, ¿eh? Me contestaron, no nos contestaron. A los que tenían internet, que harían lo que fuera, que tal y cual, prometiendo, Pero resulta que yo le contesté diciendo, eso dígaselo a todos, porque yo puedo tener una opinión, pero los demás quieren saber cómo ha ido esto. No hubo manera, lo he pedido a la señora Araceli 4 veces. Tengo aquí los correos, ¿eh? O sea que todo lo que yo digo, si alguien duda de lo que he dicho, no ahora, pero puedo citarme con él y enseñárselo. No nos han hecho ni caso. Luego, cuando viene el señor José, claro, le debían haber puesto al corriente de todos, porque él no lo sabe, él no conoce esa historia, pero sé que le han dicho a medias, a partes y tal. Entonces resulta que llegamos, el otro día que nos reunimos 3 personas con ellos, llegamos a la conclusión de que hay que volver a hacer unas alegaciones, que entonces, o sea, volver el tema otra vez con el mismo proyecto. Proyecto que nos mandaron en una hoja como esta, y había 2 más que ponía la calle así, que decía que había 100 plazas de aparcamiento, les tuvimos que rectificar, oiga, que 59, ni idea. Entonces les dijimos, mándenos los planos, los mandaron, pero los mandaron sin leyenda. Les dijimos, vuélvanos a mandar los planos con leyenda. Nos mandaron con leyenda.
Senyor Ramos, vostè té una... Ho dic perquè ja ha passat molta estona dels 2 minuts que dèiem.
Oiga, però és que tengo muchos problemas,
sí,
eh?
Només, sí, d'acord.
És que si no, no...
L'única cosa que... Sí, senyor Ramos, escolti'm un segon. L'única cosa que li dic és, vol fer alguna pregunta en concret?
No, no,
o si no, li donem la paraula al regidor perquè l'està interpel·lant i potser té alguna cosa a dir-li. Per això li pregunto.
Esto para mí es vergonzoso lo que está pasando. Porque el equipo anterior lo sabía, los funcionarios lo sabían y al señor José me imagino, quiero creer, que no l'han informat a tope. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos de volver a pasar por la gente a decirles qué opinan, alegaciones...
Això és el que vostè li està preguntant.
No, no, no,
es
que además hay otra cosa. El proyecto nos dijeron en septiembre, el día que estuvimos hablando con el señor José. En septiembre, entonces les llamaremos y tal. Ahora, en lo que nos han... Hablé yo con él y me dijo, enero, febrero, no será de este año, porque, bueno, sería decir, uy, esta gente, cómo ha cambiado. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Molt
jo
bé,
no quiero juegos, porque si no cada pleno estaré aquí.
D'acord.
Y estoy indignado.
Em sembla molt bé.
No le echo la culpa ni a unos ni a otros, pero nos están toreando.
D'acord.
Y no quiero. Yo quiero que nos escriban una carta a todos los vecinos y nos digan, el proyecto es este, en el mes tal haremos esto, en el mes cual no decirlo.
Ara, senyor Ramos, queda entès, ara li dono la paraula al regidor.
Sí, perdone, no sé si queda entendido porque tengo un montón de cosas
bueno,
aquí.
Bueno, però... Queda entès el fet que vostè demana unes explicacions i és veritat que hem dit que intentaríem ser respectant el temps, si no, no tindrem l'oportunitat. Jo només vull afegir que, respecte al que he dit al principi, farem la reflexió de que la propera vegada que hi hagi un canvi de data en el ple, que canviem, modifiquem el dilluns, sí, senyor Ramos, ja li estic dient, la propera vegada, doncs, intentarem doncs, informar les persones que han fet una d'això. Molt bé. Senyor Ramos, té la paraula al regidor, el senyor Gallardo.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Ramos, primero de todo, usted sabe que ayer o antes de ayer hablamos, ayer antes de ayer no, el viernes, si no recuerdo mal, y la atiendo en todo momento que puedo y que me lo permite. También tiene que tener en cuenta que en esa calle, como lo he dicho muchas veces, no solo vive usted, viven más personas. Y, como dice usted, en septiembre se hizo, septiembre-octubre, no recuerdo el mes, se hizo aquí una reunión con más vecinos y se acordó, sí que es verdad que usted no estaba de acuerdo, pero sí que se acordó que el proyecto que había salido, cosa que a usted no le gusta, que había salido por un proceso participativo, que le guste más o no, es el que se hizo en su...
Ramos, té la paraula. Senyor Ramos, no té la paraula. Ara té la paraula el regidor. No, senyor Ramos, no té la paraula. Ara parla el regidor, sisplau. Senyor Ramos, no té la paraula. Senyor Gallardo, sisplau.
En esa reunión, repito, con más vecinos, se acordó y se aprobó en esta sala, después de una reunión de más de 2 horas, que el proyecto, como estaba, se tiraba hacia adelante y se encargaba la redacción del proyecto provisional, ¿vale?, a un grupo de arquitectos, para volverlo a presentar, como les dije a ustedes. Mire, le puedo decir hasta la fecha y la hora, como le dije. Yo no le he engañado, como dice usted. Yo le dije que sería, y se le dije, seguramente será en abril o en mayo, y lo hemos podido adelantar a febrero. El 12 de febrero, a las 6:30, en esta misma sala, les llegará una carta a todos los vecinos.
¿Abril o mayo de este año?
En febrero, febrero.
Señor Ramos, escolte el regidor.
Escúcheme,
escolte
porque es más fácil. Si me escucha, es más fácil. El día 12 de febrero de este año, 2020... ¿vale? Ustedes recibieron una carta para los vecinos, para ese proyecto que se aprobó aquí, se volverá a presentar con el trabajo que se ha hecho y de alguna manera se volverá, si hay que hacer alguna modificación, como usted dijo y otros vecinos, si es un árbol, si es otro árbol, se acabará de perfilar para poder empezar lo antes posible, si es posible, hacer la licitación, hacer el concurso público y, por lo tanto, acabar adjudicando la empresa que se va a encargar de hacer la obra. Por lo tanto, quiero dejar muy claro que no estamos empezando desde el principio. Es lo que le dije por teléfono el viernes. Si me deja hablar, por favor. Y en otro punto, ya se lo dejo claro, que es lo que dije en su momento allí.
Senyor Ramos, no té la paraula. Senyor Ramos, no té la paraula. Sí, d'acord, però igualment ara no ho solucionarà, encara que interrompi.
Le repito, señor Ramos, puede llevar mucho tiempo, yo llevo el que llevo y estoy intentando hacerlo lo mejor y lo más rápido posible. La administración es como es y lo más rápido posible se hará. Y lo que también le pido, por favor, sobre todo, y ya sé que se va a enfadar, pero que no digamos nombres de trabajadores públicos que son trabajadores y, por lo tanto, muchas veces, déjeme acabar, responden a directrices o órdenes políticas y, por lo tanto, le pediría, por favor, que me diga a mí todo lo que quiera, pero, por favor, no digan nombres de técnicos que no dejan de ser trabajadores. Hasta aquí
quiero decir eso. Senyor regidor, ha quedat clar. Senyor Ramos, també esperarà que els arribi la carta, que els citaran per venir aquí el 12 de febrer. Senyor Ramos, no té la paraula. No, senyora Mireia, no. Senyor Ramos... Un moment, sisplau. A dia d'avui encara qui modera el debat, de moment encara és l'alcaldessa. El dia que necessiti ajuda els hi demanaré, de moment no. Digui, senyor Ramos. Gravi, si ja el tenim.
Un número amb una persona que cada un, que vostès van consentir, van allargar...
Ja, doncs...
Però bé,
no cal que ho fem igual. Senyor Ramos, no és el que... Ara, en aquests moments, això no és el que toca. Ja li han respost. Una altra cosa és que li hagin respost el que vostè volia. Ja no té la paraula, senyor Ramos. Queda clar. No, senyor Ramos. Senyor Ramos, ja està. D'acord? Molt bé. Doncs vinga, seguim. Ara té la paraula la senyora Maria Àngels Quadras. Senyora Quadras. Bueno, no, ja tenim aquí un d'això. Un moment, senyora Quadras, que ja ho sap que necessita el micro. Senyora Quadras, aixequis.
No? Ai, però escolti, jo veu que estic mig invàlida.
Bueno, escolti. Ho deia perquè si la veiem millor.
Bueno, va, però és que estic... Va. Molt... Bueno, va.
Vinga.
El que vull dir... No s'ho prenguin en broma quan jo parlo. El que vull dir és, gent gran, això i no sé què, de 98 anys, ho deixo pel mes que ve, d'acord? I ara també volia parlar de la floresta, que llegirà, però fes-ho curt, eh? Vale.
No, soc Francesc Bailón, representant de l'Associació de Veïns del Faig. Volia comentar, algun de vosaltres ja heu rebut el manifest que hem fet arrel de l'esfonsament de l'avinguda Pere Planes, però el voldria llegir per vosaltres perquè el resto del personal no ho coneix. L'Associació de Veïns del Faig ha vist amb sorpresa la cobertura mediàtica que se li ha donat per part de l'Ajuntament a l'enfonsament del mur de l'Avinguda Pere Planes. S'ha preocupat més aquests dies que en tots els anys que portem, no només el consistori actual, sinó de l'actual. O sigui, hi ha una cobertura molt més important que el que hem passat anteriorment. Els veïns afectats fa anys que intentem solucionar el problema i sempre trobem el mateix mur burocràtic i en ocasions prepotent. En aquest cas concret hi ha una prepotència que nosaltres ja l'hem viscut amb uns altres veïns per part de l'Ajuntament. En això tenim experiència. Se'ls ha obligat als veïns a construir un mur. L'Ajuntament havia concretat que faria la cobertura per cobrir la part que quedaria mitjancera. Això no s'ha fet, lògicament, el mur ha caigut. Aleshores, en el cas de que haguessin tingut un accident, què hagués passat? Els veïns estan desallotjats de casa seva. No saben quan tornaran, perquè ara, per qüestions de seguretat, no poden tornar a casa seva. L'únic que voldríem és, esperem que es demani una disculpa als veïns.
una correcta valoració dels danys que se'ls ha comportat i una justa indemnització. I, per descomptat, voldríem, d'una vegada ja, una millor comunicació amb l'Ajuntament i que algú de l'Ajuntament prengui mesures. Només voldria fer una cirereta. Fa un any i mig, un mes i mig, els veïns van demanar tancar el carrer per qüestions de seguretat. Resposta de l'Ajuntament: això es costarà 1.000 euros per setmana. Ho vam deixar córrer. El dia de l'enfonsament, a les 3 de la tarda, els veïns em van trucar. Vam fer gestions i va venir la policia local a les 3 de la tarda. Va venir la policia local, vam dir: convindria tallar el carrer. I ja que comunicar, ara vindran els de manteniment, ara vindran els de no sé què, a les 5 de la tarda el mur queia. El mur queia. Aleshores sí que es va tallar el carrer. Jo m'imagino que als veïns no se'ls cobrarà ara els 1.000 euros per setmana per estar al carrer tallat. Aleshores, jo el que voldria, la manca d'empatia en aquests moments que hem viscut... Mira, la gent de trinxeres, les que trobem aquí a les trinxeres, una meravella, però la que comencem a pujar de pisos és horrible, és horrible. Aleshores, jo voldria una mica d'empatia. No vull comentar més detalls d'aquest tipus, però hi ha moltes anècdotes amb aquest tema, eh? I si voleu, algun dia us comentarem com s'ha tractat amb uns veïns. En aquest cas, i el resultat és aquest. I una altra cosa, segons els nostres tècnics i els nostres assessors, l'obra en aquests moments, si es vol arreglar, costarà 100.000 euros. Aleshores, jo m'agradaria saber, quan es faci el pressupost, que me'ls passeu a l'associació, per saber exactament el que ha costat una indiferència total per part de l'Ajuntament cap als veïns. Perquè portem molts anys reclamant això. Molts anys. Inclús tenim l'alcaldessa, tenim la Núria, que han fet el recorregut. L'han viscut, l'han vist i portem anys. Anys. Ara, la solució, d'entrada, 100.000 euros.
D'acord, senyor Bailón, ara el respon al tinent d'alcaldia, només dir-li que no té cap justificació, que si en algun moment s'han sentit maltractats, és evident que això no té cap justificació i és evident que cal empatia, a més en situacions complexes com aquesta. No, només dir-li que amb això té tota la raó. Ara, la part tècnica i les decisions que s'han de prendre a partir d'ara, doncs el tinent d'alcaldia, el senyor Duc, li contestarà, d'acord?
Molt bé. Bona tarda, Francesc. Intentaré contestar-te el millor possible, eh? Jo, bueno, entenc que ens coneixem. De fet, aquesta setmana, arran de l'incident, ens hem pogut enviar algun correu electrònic per aclarir alguna cosa. A veure, no sé com per on començar. Jo crec que aquesta postura de prepotència que es diu, en la meva persona, crec que no està reflexada. No sé, ara, després, si vols, ens quedem una estona i ho comentem, eh? En tot cas, jo crec que aquesta prepotència suposo que es refereix a temps passats. No? Dius que portes un període de molts anys. A veure, no, deixeu-me acabar. Deixeu-me acabar,
sisplau. Silenci, no, senyor Bailón, un moment, senyor Duc. No podem interrompre cada vegada que vulguem interrompre. Això no funciona així. Aquí ens escoltem. Ja teniu torn de paraula. Ara està parlant el senyor Duc. Ara matisarà, perquè està dient ell mateix que matisarà. Un moment. Deixem explicar a la gent.
No és un tema d'esquitxar a ningú i de matxucar o coses que es diuen per aquí. És un tema que... Tu has parlat que és un procés d'anys i nosaltres portem 6 mesos. Simplement una constatació. Partint d'aquí...
Senyors regidors i regidores, també el mateix. Un moment, senyor Duc. Aquí tots sabem com funciona un ple, que sí? Doncs intentem donar exemple. Com a mínim els que estem asseguts aquí, estaria bé. Senyor Duc.
Llavors, a partir d'aquí, no sé si has pogut assistir al ple on ha sortit una pregunta sobre aquest tema i ha contestat en el seu moment de tots els passos que s'han fet fins ara i els que tenim previstos. ¿Vale? En tot cas, si voleu, ho repeteixo, perquè així ens sou conscients de la situació que estem. ¿Vale? A veure, al punt de vista municipal, nosaltres, en el moment que ens assabentem de la incidència, des del primer moment han anat els directors d'àmbit d'urbanisme jo inclús el divendres també em vaig passar per allà i vaig estar una bona estona amb la persona que s'encarregarà o que s'ha encarregat fins ara de les obres que s'han fet, vale? I per tant interès màxim des del govern i predisposició absoluta a col·laborar i a trobar una solució, vale? Aquest és el punt de partida. Llavors, a partir d'aquí, es deien diverses coses, bueno, explico primer el procés com ha anat. A través de, a partir de l'evidència, diguéssim, de l'esborrany, vam anar allà i s'han fet unes primeres actuacions molt prèvies d'emergència que consisteixen en desviar l'aigua que arriba fins a la finca per un costat. S'ha impermeabilitzat també tot el tram de finca que dona a la parcel·la en concreta amb uns plàstics perquè no absorbeixi més aigua, intentant reconduir l'aigua doncs, més avall. I a més avui doncs, s'ha fet el decret, aquest matí també han tornat a visitar per definir els treballs que s'hauran de fer. Val? Això són uns treballs bastant complexes en els quals s'haurà de fer un micropilotatge de tot el front aquell. Val? Això serà costós, en tot cas. El que tenim clar és que és una obra d'emergència i que s'ha de resoldre el més aviat possible. Per tant, estem posant tot el personal i tota la capacitat que tenim municipal per fer aquestes obres amb caràcter d'emergència. Vale? Això vol dir que agafarem un constructor local que coneix la zona i ja a partir de demà, si és que no han començat avui, ja farem les primeres actuacions que consisteixen en un rebaix del terreny per poder fer uns geotècnics i començar a definir el petit projecte que haurem de fer i executar molt ràpidament. Vale? Per tant, l'objectiu municipal és refer el carrer quan abans millor, tenim sobre la taula i començarem. A partir d'aquí, jo entenc que no, un cop estigui la situació normalitzada i sense risc i la família en concret pugui tornar a la seva casa, que per cert doncs, ha estat bueno, reallotjada temporalment, estem mirant, encara no sabem per quin termini, però de moment doncs, hem aconseguit que estigui reallotjada i per tant doncs, estem en aquesta situació. Volia contestar també el tema de cobertura mediàtica. Jo, entengueu que no és un tema de, evidentment, de fer-nos propaganda ni molt menys, és una cosa que no ens agrada. La premsa es va assabentar d'això que havia passat, ens ha preguntat i com a Ajuntament hem donat resposta del que passava. Si això ha significat una molta difusió, doncs mira, ha sigut així, no és per un interès de fer propaganda de res, simplement intentem fer les coses ben fetes, val? I a partir d'aquí, doncs sí, segurament hem de demanar disculpes als veïns per tot el que ha passat, per tots els antecedents que, de fet, ara ens estem, no? Ens estem posant al dia de tots els antecedents que hi ha hagut fins ara, i en tot cas, que sapigueu que la situació és aquesta. El pressupost no sé quin serà, quan ho sapiguem doncs ja us comunicarem. En principi, bueno, hem de decidir a veure com es pagarà. En principi, jo entenc que hi ha una part de responsabilitat municipal. Segurament també hi ha alguna responsabilitat privada, però en tot cas és un tema que arribarà més endavant i per tant ja hi arribarem. Val? Doncs vinga, gràcies.
Val, senyor Duc, moltes gràcies. Senyor Bailón, respecte al tema de la cobertura mediàtica, només dir que, com que això és d'acumulació de molt de temps, com vostè deia, però ha estat una de les conseqüències més negatives del temporal que hem viscut, doncs també és normal que hagi tingut aquesta, no? aquesta repercussió i que, òbviament, és una situació greu, com vostè molt bé explicava, pel barri i per aquesta família en concret, i és normal, no? Doncs que també hi hagués un interès i que hi hagués una resposta per part del govern, que només faltaria perquè és la nostra responsabilitat. Crec que amb les explicacions del senyor Duc també estaria bé, si us sembla, que vagi avançant-vos també conforme va evolucionant i conforme s'han d'anar passant els diferents passos que ja explicava perquè n'estigueu informats en tot moment, no? I que fins i tot quan hi hagi alguna actuació ja feta puguin fins i tot anar ja sobre el terreny i puguin anar veient com va evolucionant, perquè ara sí que sí, això s'ha de fer. Tant de bo no haguéssim hagut d'esperar tant, però en tot cas ara ho farem i bé, tota la informació que necessiteu no tingueu cap dubte en reclamar-la i garantir que ningú us ha de tractar amb cap prepotència ni molt menys, sinó tot el contrari, posar-nos al vostre costat perquè és una situació complexa i ho lamentem moltíssim, sobretot també per aquesta família que ara ha hagut d'estar desallotjada, encara no sabem quant temps s'haurà d'estar, hem de garantir la seguretat de l'habitatge perquè potser pot ser a l'hora que no, fem tot l'arranjament que cal i ja puguin tornar al seu habitatge. En tot cas ho estem valorant, perquè tot just ha passat molt ràpid i, per tant, doncs, tota la informació que calgui, també amb la família, només faltaria, i al nostre costat, de fet, la tinenta d'alcaldia de Serveis Socials també està en permanent contacte amb la família. D'acord? Un moment, senyor Bailón, sense micro no el sentim i no queda gravat. Un moment. Molt breu, sisplau, eh?
Ha parlat de responsabilitat privada, perdoni. L'Ajuntament va obligar aquests veïns a fer el mur per una resolució administrativa. Quan va venir la senyora Fortuny allà a fer la visita, se li va explicar, però se va dir que no, tenien que fer el mur, sí o no. O sigui, tenien que fer-lo. I on està la part de responsabilitat de l'Ajuntament per cobrir la responsabilitat seva fins a arribar al mur? Per tant, perdó, eh? De privat, res.
Bé, en tot
responsabilitat
cas,
privada, ni una,
senyor
Bailón,
el tinent d'alcaldia parlava que hauríem... No hem concretat res, en tot cas hem dit que això ja si és així, doncs serà així, cap problema, només faltaria. Estàvem dient responsabilitats que calgui, si no calen, evidentment no hi seran, i no les reclamarem, només faltaria, eh? D'acord? Que quedi clar això. Anem avançant i ho anem informant. Molt bé, moltes gràcies. Bé, ara hi ha dues paraules de dues persones que han fet la mateixa pregunta, representants de l'AMPA de l'Escola Vents, la senyora Gemma Recio i la senyora Anna Otero. No sé si són en aquesta... Sí? Les dues? Sí. Com que feu la mà, si us sembla... No, entenc que podem fer una intervenció única i nosaltres també una resposta única. No sé si us voleu repartir la intervenció. Bé, en tot cas, val, doncs és igual, feu les dues intervencions i el que sí que farem és unificar les dues intervencions. Molt bé, un moment que s'acosta al micro.
Bona nit a tothom.
Vostè és la senyora Recio?
Sí, correcte.
D'acord.
Bona nit a tothom, jo sóc mare de l'Avens i membre de l'AMPA. Llavors la meva pregunta és la següent. L'escola Avens disposava fins al setembre d'un accés asfaltat per vehicle rodat, com ja ha sabut per tothom. De forma incomprensible i encara no prou justificada, es va retirar aquest asfaltat, havent-se substituït per un sauló. Havent transcorregut ja més o menys 4 mesos, és evidenciat que el camí està ple de forats, que s'ha de dir que és veritat que amb aquestes últimes pluges s'ha arreglat una part del camí, s'ha de dir, però tot i així segueix havent-hi forats, quan plou es deve un fangar impropi d'un accés amb un equipament com és una escola, que quan no ha plogut ha calgut mullar per dar tal d'evitar els efectes nocius de la pols que genera i mobilitzar la policia local per controlar la velocitat, precisament per evitar que es fes més pols, invertint per tant molts recursos que no se solucionen, és a dir, són solucions provisionals, havent-se constatat i reconegut explícitament per aquest equip de govern que va ser una extraordinària errada al treure l'asfaltat, que es va suposar una solució amb una via que té una densitat de circulació d'aproximadament 500 vehicles al dia, i una solució del sauló que sabem que no és la que fins ara funciona. I la meva pregunta és, existeix algun informe concret, favorable o desfavorable, per part de tècnics que intervinguin en matèria de ponts i camins o en matèria de serveis jurídics de l'Ajuntament que impossibiliti el reasfaltar? Si és així, en podem tenir accés? Quines són les causes principals tècniques o jurídiques que ho impedeixen? Per extensió, tenim estudis que demostren que, a més, el sauló utilitzat i que està previst, hi ha algun estudi que determini que aquest està preparat per una via de tanta circulació? Si no tenim mal entès, el sauló que es vol posar és similar al del bosc del parc de Vullpelleres, és un lloc on no hi ha trànsit de vehicles, i donat que aquest tipus de productes compactants generen problemes de salut, com té previst l'Ajuntament resoldre aquest punt durant els mesos més secs? Si es manté la solució de posar productes compactats, l'Ajuntament pot assegurar que aquests productes seran inofensius per la salut? Atès a resoldre aquesta qüestió del pols, es va fer una medició i hi havia partícules fines de PM2.5 que en estat actual i en temps secs poden arribar a nivells molt més elevats que els recomanats per la Unió Europea o l'OMS. Llavors, aquesta és la pregunta.
Molt bé, senyora Recio. No, la senyora Otero... ho dic perquè aprofitaria per respondre-ho tot alhora. Un moment, que li passen el micro. Ho dic perquè si... Com que sí, faci vostè la seva intervenció. Això no vol dir que després no pugui aclarir més coses, però així ho fem junt. Digui.
No, jo parlo una mica del camí a peu cap a l'escola Vents. Llavors, primer, donar les gràcies al senyor Gallardo perquè es va comprometre a fer un camí una miqueta més digne i sense tant fangar, i la veritat és que el seu compromís ha estat cert i s'ha notat una millora bastant excel·lent. L'únic és recordar el manteniment, perquè encara queden coses per fer, si realment encara està per acabar, si saber si el pla real per acabar-ho i donar un ferm una mica més definitiu és Setmana Santa, com vam quedar, i recordar una mica la il·luminació del camí, si és la data definitiva al setembre del 2020. Perquè realment és veritat que són pocs mesos els de foscor, però és cert que hi ha molts nens que podrien anar-hi a peu tant al matí com a la tarda i que ara hi ha alguns nens o nenes no gaire grans que els hi fa una mica de por. D'acord? Gràcies.
Molt bé, senyora Otero, doncs em va bé perquè així lligo les dues respostes, d'acord? Si em deixo alguna coseta després, val. Respecte a la primera intervenció, no puc dir més que donar la raó, ha estat un veritable despropòsit, una decisió nefasta, té tota la raó, quan plou és un fangar i quan no plou, ara potser no tant perquè l'hivern és més humit, però a començament sobretot, i més com que a més era al principi, era horrorós per la pols, amb els problemes que això va donar a la gent del tennis, més que no pas a l'escola, a banda de la pols del camí, com si diguéssim, per tant, no puc dir res més que dir-li que va ser una decisió desencertadíssima, no més encara. Val? Dit això, per totes aquestes conseqüències que vostè deia. Certament li mirarem si... És a dir, el que és evident és que no podem posar... Dit que la decisió és desencertada, no podem posar un asfalt normal i corrent, no? Com podria ser d'una via molt transitada, etc. Perquè estem dins el parc de Collserola, hi ha una normativa que s'ha de tenir en compte. Aleshores, vostè ens demanava aquest informe, no sé si hi és, però en tot cas el faríem, perquè com que la normativa hi és, ho buscarem. Ara li diuen al tinent d'alcalde, m'ha dit, ara no t'ho sé dir, ho buscarem, li farem arribar, no pateixi que tenim les dades, en tot cas ho parlem. Val? Aleshores, la idea és que per Setmana Santa fem aquest primer tros i fem un primer tros perquè el procediment per fer tot el tros, com que té un cost, s'ha de fer a través d'una licitació pública i tarda més temps. Aleshores, l'altre, que és més curtet, el podem fer més ràpid, que també ens servirà, en certa mesura, per provar aquest nou paviment, aquest nou ferm, que no és el sauló que hi ha ara, no arriba a ser un asfaltat, però no és el sauló que hi ha ara, aviam com respon també, no?, durant aquest tros, i ho fem just davant del tennis, també pel que dèiem abans a la pols, perquè de cara a la primavera, si tenim més sequera i tornem a generar pols, que el tennis el perjudicava més directament, doncs fem aquell tros i de pas resolem aquesta situació, que ho extendrem a tot el camí, a partir d'aprofitant les vacances d'estiu, perquè clar, això també generava la complexitat, no ho podem fer en dos dies de cap de setmana i canviar la mobilitat era impossible, no podíem tallar el camí en curs escolar. Val? Dit això, aquest seria el timing respecte a aquest tema. És veritat que Serveis Urbans el que fa cada cap de setmana és anar a cobrir forats, a cobrir, sobretot en moments com aquests, no? El temporal. Clar, també hem tingut la mala sort, és que sobre aquest hivern el temporal un darrere l'altre. Vull dir que encara demostren més l'error, però ha passat, no? Llavors el fang és ja molt continuat. Aleshores, per exemple, aquest cap de setmana, després del temporal, doncs s'han anat a cobrir, no?, tots aquests forats, abans m'ho comentava el regidor, per tal de fer un manteniment que dins de les possibilitats, que no és el que caldria, però dins de les possibilitats intentem fer aquest manteniment. Val? Tot això ho hem estat també comentant sempre, que sé positivament que us ho ha traslladat amb la direcció de l'escola. De fet, el dilluns passat hi vaig anar, just en ple temporal també, no? per acabar i vam passar per allà, per observar-ho tot, vam anar a parlar amb la direcció de l'escola, fins i tot hi havia el director general de la Fundació, no? Per parlar de la segona part, que és la que ara vindrà a parlar del tema del caminet. No? Aquí el que hem de resoldre és que el ferm que posem pugui suportar la mobilitat que hi ha cap a l'escola Vens, però també hem de donar alternatives en aquesta mobilitat. Que la mateixa escola deia, després de parlar amb les famílies, que no en tinc cap dubte, perquè és un tema ja més de ciutat, que hem de buscar alternatives per tenir una mobilitat sostenible. I tots els que som o hem estat pares de la Vens, que sabem el tap que es fa cada matí allà i tot el que implica això, no? També som conscients de que això ni és sostenible ni que tampoc és convenient perquè ens genera tot aquest malestar. Aleshores, havíem de buscar una alternativa de mobilitat. Nosaltres diem, home, si recomanem a les famílies que no vagin amb cotxe, donem-los una alternativa, és el mínim, no? I estem treballant amb mobilitat també per aquesta alternativa que seria poder fer desencotxaments al començament del caminet. val? Que és el que treballarem. Per tant, s'ha de moure un pas de vianants, una parada d'autobús, estem acabant d'estudiar-ho, l'escola n'està plenament informada, anem treballant-ho també perquè us ho pugui comunicar com a far. Respecte al caminet, que vostè agraïa la feina de serveis urbans, hem d'anar més enllà que només el pur manteniment. Aquest és un camí que no és propietat de l'Ajuntament, és propietat dels jesuïtes, recordeu que tota la zona de Sade és d'ells, per tant han fet un conveni per poder intervenir allà, perquè com a Ajuntament no podíem intervenir, ja ho tenim, il·luminarem també el camí, que és el següent pas que quedava, no? per la seguretat que dèiem, perquè tots els que sabem, no? que els nostres fills i filles volen passar pel caminet i que sobretot hi puguin passar, si són més petits, encara amb més seguretat i amb més tranquil·litat per les famílies. I aquests són els passos que anirem fent d'aquí a l'estiu. Val? Aleshores, en tot moment informant i de la mà de la direcció de l'escola, que entenc que també us ho trasllada perquè així em diu, però que si no, en tot cas, podem tornar a parlar amb vosaltres després de la Setmana Santa, quan ja haguem fet aquell tros per veure com funciona, val? Ara només us puc demanar, doncs, havent reconegut el que he reconegut, paciència en aquest sentit, però que tingueu clar que no ho hem oblidat, sinó que ja estem posant totes aquestes alternatives, no? Millorar el ferm, l'alternativa de la mobilitat i també el caminet que lliga una cosa amb l'altra. Espero haver respost tot intentant resumir-ho. No, el micro, sisplau, sí.
Aquest nou sauló, que se suposa que és gramatge, hi ha un estudi amb la densitat de vehicles que passen a l'Avenç que digui que funciona, o tornarem a provar i en funció de com surti decidirem que no funciona i ens allargarem? És a dir, lamento insistir, però és que no m'ha quedat clar. I això per un cantó, i després respecte al tema del final del caminet, que parleu de zones d'acotxament o desacotxament, això hi ha unes dates, és a dir, quin timing tenim, perquè d'això ens va parlar ja l'anterior govern i seguim.
La data és, després de l'estiu, tenir tot el camí refet amb aquest nou paviment i, per tant, l'alternativa, perquè també treballarem, perquè puguin anar els autocars de transport escolar, diguéssim, que és tota la mobilitat, no? Estem fent des de mobilitat el càlcul de vehicles, que vostè diu que és entorn als 500,
Sí, és el que estem fent. Just la setmana de l'huracà i evidentment no era
medible. Ho vam deixar córrer, no sé si hem tornat de mobilitat a fer, ho vam deixar córrer perquè no era un indicador, per tant ho estem fent en això. Exacte, sí. Ho vam parlar també amb l'escola, perquè ells també més o menys ho tenen bastant també apamat, no? per temes d'escola i tal, vull dir que coincidia bastant, però ho tornarem a treballar. I ha de coincidir també amb la decisió d'aquest paviment, que és el màxim que podem posar, que en tot cas mirarem si existeix aquest informe, que és el màxim que podem posar perquè aguanti, no? aquest trànsit i alhora compleixi la normativa pel fet de formar part del parc de Collserola. Per això dèiem que alhora hem de treballar amb la mobilitat alternativa, perquè el que segur que no pot aguantar és com si fos un asfalt normal i corrent. Entre això i que com a ciutat, no, estem decidint entre tots plegats que hi hagi una mobilitat més sostenible, etcètera, doncs també parlem dels camins escolars segurs en totes les escoles, no, el fet que els nens puguin arribar a l'escola. En aquest cas no poden arribar potser caminant de casa seva, però sí des del caminet. Bueno, són alternatives que treballant amb l'escola doncs ens han dit que ho veien bé, perquè a més també estaven en contacte amb vosaltres. D'acord, en qualsevol cas, també la regidora d'Educació en algun moment s'hi ha trobat, podem continuar mantenint a mesura que anem avançant, diguéssim, ara l'objectiu és Setmana Santa, si us sembla, fem això i a partir d'aquí doncs tornem a trobar-nos i anem avançant informació. Val? Espero haver-vos pogut contestar i m'ha semblat fer-ho a les dues alhora perquè en definitiva una cosa va amb l'altra. Molt bé, gràcies. Gràcies i lamentem aquestes molèsties. Molt bé, doncs dit això jo no tinc cap més altra pregunta per escrit. Per tant, ara amb l'estona que ens queda, que no sé quanta és. Un moment, hi ha alguna cosa que no han entès? Dic, amb l'estona que queda ara demanem paraules. Un moment. A nom? No em consta. Però, bueno, d'acord, però és que ara li dono la paraula, no pateixi, val? Li dono la paraula a vostè i després demano la intervenció. No ho tinc. Sí, tot el legal que vulgui, ara li dono la paraula. Es pot aixecar ja, eh? Sí, li dono la paraula a vostè. Si s'aixeca, sisplau.
Bueno, bona nit.
Si pot dir el seu nom?
Em dic Esteve Urpina i visc a la Floresta. I l'any 2018 vaig decidir fer una instal·lació de plaques fotovoltaiques per respecte al medi ambient i per respecte pues, a tot el que està fent el canvi climàtic, segons diuen. Llavors em vaig posar en contacte amb una empresa. Aquesta empresa em va donar unes dades que tindria una bonificació de la meitat de l'IBI per part de l'Ajuntament i un 40% de descompte amb el que jo vaig aportar o portaria per fer aquesta instal·lació. Aquest 40% tenia que no podia sobrepassar els 3.000 euros i tot això. Bueno, llavors em vaig posar en contacte amb l'empresa que m'ho feia i aquesta empresa va fer tots els papers oportuns, els va enviar a l'AMB. L'AMB va tardar un any a donar-me el permís perquè pogués començar les obres i, a més, aquests papers també van anar a l'Ajuntament al Medi Ambient. Bueno, al final, l'any 2019, vaig poder instal·lar aquestes plaques. Després d'instal·lar-la, que això va durar 3 dies, resulta que ja tenia el final d'obra. Aquest final d'obra el vaig enviar al Medi Ambient. El Medi Ambient ha passat 6 mesos perquè em donin alguna solució. I després de 6 mesos m'han dit que ells ja han fet els papers oportuns, que estan d'acord amb tota la paperassa que jo he enviat, i això ho han enviat al Servei Jurídic d'Economia. Perquè vegin vostès, si mai se'ls ocorreix posar unes plaques solars, el que costa cobrar, perquè si no es cobran no val la pena posar-les. Llavors vaig trucar al puesto de jurídica, no? Em va sortir una persona molt amable, em va atendre molt bé, molt pausadament, em va anar dient que tenia que tindre paciència. M'ho va dir 3 o 4 vegades. I jo li vaig dir que tenia 70 anys i que, per tant, paciència no em podia tindre. Sembla un monòleg del Capri, això. I, bueno, a part de fer-li una miqueta, llavors hi ha un veí meu que ja porta des del 2017, o sigui, més endarrere que jo, fent tots aquests tràmits. I no s'acaba aquí amb el servei jurídic, sinó que després això se'n va a la Diputació. I la Diputació s'ha passat 6 mesos més. I, bueno, i fa 2 anys i mig i aquest senyor encara no ha cobrat un duro de cap puesto. Jo vull denunciar això perquè això no pot ser. Una persona responsable com aquest amic meu o més persones que hi ha al municipi que fan el possible perquè això sigui veritat i els tractin d'aquesta manera. La burocràcia funciona fatal, però no malament, no, fatal. I, és clar, no anima ningú a fer el que s'ha de fer pel medi ambient, que tothom s'omple la boca de la climatització i del problema que hi ha amb tot el que hi ha de la climatització. O sigui, prego, sisplau, que prenguin nota i sensibilitat, perquè tant vostès com l'AMB, perquè el senyor, per exemple, el senyor Pere Soler, que ha fet algunes exposicions por ahí del tribut, explicant com era el tribut i com no, també ha fet lloances de l'AMB. Doncs que no faci lloances, senyor Pere Soler, de l'AMB, perquè l'AMB em té penjat com un fuet igual i no sé quan cobraré el que tinc que cobrar. Si no, no hagués fet aquesta instal·lació. Gràcies.
Molt bé, senyor Urpina, nosaltres li respondrem com a Ajuntament de Sant Cugat, que al final avui som aquí al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la regidora de Medi Ambient, l'Alba Gordó, li respondrà.
Sí, moltes gràcies. Bon vespre, senyor Urpina. Jo tinc aquí la seva documentació. Em sembla que vostè va entregar els papers a l'octubre d'aquest any, conforme que havia finalitzat a totes les instal·lacions, i en principi com a Ajuntament i com a institucions reservem el dret a un any, sí, per poder tramitar tot això i veure que realment es correspon el que vostè va dir que instal·laria amb el que s'ha instal·lat i de més. Per tant, això en principi ho podrà cobrar, i de fet així constava de cara a l'IBI de l'any que ve, per tant, d'aquest any ara ja present, però clar, a partir de quan faci un any de la seva instal·lació. De tota manera, sí que li vull explicar que en els darrers 3 anys hi ha hagut, diguem-ne, una sobrecàrrega ingent per tot el tema de plaques fotovoltaiques. A dia d'avui som la segona ciutat amb més plaques instal·lades en privat, i això fa, doncs, que tenim el servei una mica saturat. De cara a aquests pressupostos estem estudiant com podem millorar aquesta situació, però això que sí que dir-li que en el seu cas, fins que no, ha de passar tot un any sencer fins que pugui rebre aquestes ajudes. Un cop presentat el document de finalització de les obres. Sí?
Un moment, senyor Pina, que li passen el micro, un moment.
Estic esgallat al servei jurídic, estic allà, que encara tenen que passar 6 mesos, i té que anar a la Diputació. O sigui, no s'acaba amb el Departament de Medi Ambient. Jo em pensava que sí que s'acabava, però no s'acaba aquí. Vull dir, hi ha 2 departaments més fins que la Diputació no diu «Senyor Urpina, vostè cobrarà». Bueno, i a més, hi ha una altra cosa, que si, per exemple, aquest any es diu, o sigui, es acaba la resolució a la Diputació de que diuen que cobri, estic segur que aquell any no cobraré, ni em farà la rebaixa, m'ho faran l'altre any. Per tant, em queden encara 2 anys fins que no faci la rebaixa. Entenem-ho bé, eh?
Sí, senyor Urpina, fem una...
No estic dient que el medi ambient no faci les coses bé.
Sí,
dient la falta de personal s'està donant a totes les administracions que jo vaig passant. I la paciència.
Un moment, regidora. D'acord, senyor Urpina, però insistim en que la regidora el que fa és respondre respecte a aquesta administració.
Val. I res, senzillament dir-li que també ara, si li sembla, al final també ens passem el contacte, com hem dit també, amb el cas del problema de soroll, i també ho intentem parlar el cas concret amb seu.
Molt bé, regidora, doncs gràcies. No sé si hi ha alguna altra intervenció per escrit que a mi se m'hagi passat. Un moment, no sé si hi ha una altra intervenció per escrit que se m'hagi passat com aquesta, que ho lamento, senyor Urpina, però se m'havia traspapelat la seva. Molt bé, doncs ara... Sí? L'alça el paper no és una intervenció per escrit, no? Sí, perquè ja havia fet la intervenció per escrit, és veritat. D'acord, li podem passar el micro, sisplau?
Sí, em dic Andrea Terzaghi i les pido disculpas si parlaré en castellano, però mi català no tiene
nivells. No, parli com vulgui, però ens pot explicar com és que vostè parla en nom de la senyora Rodríguez?
Sí, perquè la senyora en este momento está internada en l'Hospital Psiquiátrico de Terrassa.
I l'autorització que li ha donat ella la podem veure nosaltres?
Sí, clar.
Sí, molt bé. No, ens la fa arribar quan acabi, ens la fa arribar, no pateixin. Val. Sí.
Pues, la senyora Yolanda... Pues es mi amiga, pero a pesar de ser mi amiga, es una ciudadana que tiene la atención de la asistente social aquí en San Cugat, y estoy seguro que la conocéis bien porque cada lunes, tercer lunes del mes, se presenta a hacer preguntas. Y hoy les hago 3 preguntas. Este fin de semana han pasado unos hechos y ahora la señora Yolanda se encuentra internada en el hospital psiquiátrico. Han pasado unos hechos en lo que han sido involucrados policía local, Y también la asistente social que la tiene en cura. Por lo que las preguntas que les hago no van a ser sobre los hechos, porque entiendo que los hechos no los sé ni yo ni ustedes bien, sino más bien sobre unos protocolos. Me gustaría informarme yo, además soy ciudadano italiano, por lo que no tengo mucho conocimiento de cuáles son los protocolos. El primer protocolo que le pido, ni sé si se llama protocolo, pero quiero informaciones sobre el protocolo de intervención policial. Cuando un policía interviene con una ciudadana vulnerable, además, ¿cuál es el protocolo de intervención? Yo acabo de salir del hospital psiquiátrico y la señora Yolanda tiene morenos en todo el cuerpo, porque han habido 3 intervenciones de la policía local del ayuntamiento, 2 en San Cugat, una en la iglesia, sacándola de la iglesia, y una desde el CAP, el viernes y el sábado. Entonces, ¿cuál es el protocolo de intervención? Yo ahora no estoy acusando a nadie, solo pido cuál es el protocolo de intervención. La segunda pregunta que tengo también es, ¿cuál es el protocolo de intervención que tenemos como asistencia social cuando se les llama avisándole, en este caso fue el cura, pero otra vez no me pongo en los hechos, que una ciudadana vulnerable en asistencia se quedó sin hogar por rechazo del director del hogar? Les han llamado del hostal donde se queda la señora Rodríguez. ¿Cuál es el protocolo de intervención cuando la asistencia social se le comunica que la ciudadana vulnerable se ha quedado sin vivienda? Y la tercera y última pregunta también, ¿cuál es el protocolo de grabación de las imágenes de seguridad en el ayuntamiento? Porque la señora Yolanda Rodríguez ha tenido un juicio, una denuncia que se ha con un funcionario del ayuntamiento, y nos gustaría tener acceso a las imágenes de este día porque hay un segundo proceso, bueno, la señora Yolanda, en contra del funcionario que la acusó por palabras de la señora Yolanda injustamente. Esas tres preguntas. Muchas gracias.
Bé, doncs, com que ara ens farà arribar l'autorització amb les seves dades, li farem arribar tot això per escrit, perquè ara, com es pot imaginar, no podem respondre a aquestes tres demandes i, per tant, li farem arribar per escrit. Després, no pateixi, que tindrem les seves dades personals. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ara donem la paraula. Aixequeu la mà qui vulgueu intervenir. No, primer digueu-me els noms i després us donaré la paraula. Senyora Palacios. No ens ha arribat aquesta pregunta, l'ha degut arribar tard i, per tant... Sí. Ah, però si li he dit que si havia enviat una pregunta per escrit ho hagués dit. Molt bé, doncs té la paraula si ha enviat una pregunta per escrit. Acabava de dir que si algú no li havia dit perquè se m'ha traspalat ho digués. Per tant, no ho tenia, lamento que no ho tingués.
Jo tenia la paraula, però ningú m'ha demanat el nom.
Sí, però primer estem donant resposta a les preguntes que s'han entrat per escrit. Sí, diu que sí. Val? Després la resta, si tenim temps, i si no, doncs... endavant.
Vale, bona. Voy a hablar en nombre de todas... Voy a hablar en nombre de... Sí, voy a hablar en nombre de todas las asociaciones de Mirasol. Y me gustaría a las preguntas que son sobre el planteamiento urbanístico de Cancabasa y el parking provisional actual, que todos los partidos, si se puede, puedan opinar. Después de dar su conformidad al acuerdo de Cancabasa en campaña electoral, ahora retira su conformidad. Nos ha comentado en varias ocasiones que se ha pedido un estudio global de ciudad a Barcelona Regional. Entonces, ¿nos podría aclarar en qué consiste este estudio? ¿Cuáles son las directrices transmitidas a Barcelona Regional? ¿Por qué no se hace partícipe a los representantes de los vecinos de las reuniones con los técnicos de Barcelona Regional? En definitiva, ¿por qué se trabaja de espalda a los vecinos? ¿Cuándo tiene previsto presentar la nueva propuesta de la modificación del PGM? Ya que el actual quedó anulado con la sentencia número 164 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cuanto al parking provisional actual, tampoco no se respeta el compromiso con el Ayuntamiento en el anterior mandato de trasladar el parking provisional a terrenos detrás del Hospital General y dar a cultivo los actuales. ¿Nos podría explicar y aclarar el por qué no se traslada como estaba previsto este parking, sabiendo que es una gran molestia para los vecinos a nivel movilidad, ruido, polvo, seguridad vial, etcétera? Gracias.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Esteu plantejant dos temes diferents respecte a Barcelona Regional, és que no hi ha hagut cap altre, tenen l'encàrrec i no hi ha hagut res més, per tant no s'està fent d'esquenes de ningú perquè encara estan fent ells una proposta que després evidentment debatrem, per tant no és que això sigui el resultat el que aplicarem, és el que hem explicat molts cops. Estem demanant una proposta que vagi més enllà, una visió més global, com els hem explicat, i després ja ho treballarem amb els veïns. Per tant, no ens hem reunit perquè simplement va ser l'encàrrec inicial i ho estan treballant. No tenim res a informar-los perquè no tenim cap informació, que quan arribi l'hora ho farem, no en tinguin cap dubte. I en tot cas, qualsevol cosa estem parlant a llarg termini. Si volen coses més concretes, nosaltres podem fer una altra reunió o els hi podem informar per escrit dels detalls que tinguem d'això, que són els que li acabo de dir. Hi ha un encàrrec i no hi ha absolutament res més. Som on érem quan els hi vam traslladar. Per això no pateixin, que no hi ha cap més altra notícia. Respecte al pàrquing provisional, no sé si tenim alguna novetat a dia d'avui. Aquesta sí que és una situació que mentrestant l'hem d'abordar. Alguna d'això, des del Consell de Barri, amb alguna reunió, no tenim res de nou, no? A la propera reunió de treball d'aquest tema es portarà o, no sé, presidenta, puc tenir alguna cosa en els veïns o...
Bon vespre. Bé, ho hem contestat un munt de vegades. De moment estem arreglant el pàrquing que hi ha, no hi ha encara cap estudi possible per traslladar-lo. Això ho hem contestat una i altra vegada en les comissions i en el Consell de Barri i a totes les reunions amb les associacions de veïns. Aquesta resposta l'hem fet. De moment el que s'està treballant és en arreglar el pàrquing provisional que hi ha, però encara no se sap si hi ha possibilitats de traslladar-lo o no. Això ho hem dit com 10 vegades, vull dir que és la mateixa resposta.
D'acord, no tenim una altra Gràcies. Informació més que la darrera que els vam donar. Molt bé, senyora Magalí, és que hi ha moltes preguntes i no tenim res més a informar-los ara mateix. Digui, però si no és molt ràpid no podrem
sí,
preguntar.
Si és molt ràpid, no m'havies contestat a les preguntes.
No, és que ja l'he dit, que no tenim cap informació respecte al tema. És a la mateixa informació que els hi vam donar en el seu dia al Consell de Barri i a la següent reunió que hem tingut. Vostès i nosaltres ens hem trobat ja dos i tres ocasions i sempre els hem... dos ocasions més al Consell de Barri i estem, som on érem, vull dir, no hi ha cap novetat, ja els vam dir que era una cosa a mig i llarg termini, per tant, quan tinguem una novetat només faltaria, els hi farem arribar. Algú més ha fet una pregunta per escrit, que no me n'hagi per escrit, sí, vostè l'ha entrat per instància, molt bé, doncs ara li passen el micro. Si pot dir el seu nom, si us plau.
Sí.
Silenci. Si us plau, silenci.
Ah, Xavier Minguillón, de Sant Cugat. La pregunta és ràpida perquè el temps és just.
Sí.
Donat que en les normes urbanístiques incloses en la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès, aprovades el 29 de juny de 2018, on es preveu en el seu article 15.2 que la capa de rodadura del camí del Crist Treballador sigui del mateix material que el que existia abans de l'aprovació d'aquesta modificació, quines probabilitats hi ha de revertir aquesta situació i complir les normes urbanístiques previstes, tornant a tenir un ferm d'aglomerat?
Bé, crec que l'hem respost amb aquesta intervenció sense saber-ho, és a dir, no podem tornar a tenir el ferm que hi havia, el paviment que hi havia, perquè aquell no era possible, el que passa que com que ja estava fet, d'aquí l'error d'haver-lo canviat, ja estava fet, doncs es deixava tal qual. Ara l'haver-lo tret no es pot fer el mateix, per tant, torno a dir el mateix, farem el paviment màxim resistent que ens permeti tota la normativa pel fet de ser en el parc de Collserola. És el mateix que li he dit. I en tot cas, aquesta primera prova davant del tenis que farem ara per Setmana Santa també serà una manera de comprovar si aquest, que és el més resistent que podem fer, que ens permet la normativa, ens serveix, i amb tot això lligat amb tot el que dèiem abans dels canvis de mobilitat. D'acord, senyor Minguillón, una mica seria el mateix. Quedem que quan haguem fet aquesta intervenció per Setmana Santa, traslladem també de com ha anat i ho podem valorar. Molt bé, doncs ara ja són les 9. Ràpidament seran intervencions, espero que siguin molt ràpides, perquè si no tindrem temps. Sí.
Aquesta obra és l'obra
de
lo pitjor. Ja és la tercera vegada que vinc aquí. Ara tenim arbres a menys de 3 metres de paret, quan la normativa és 3 metres de la paret del veí. Llavors jo què tinc que fer amb aquests arbres? Em diu l'empresa que aquests arbres l'heu plantat una empresa que treballa per l'Ajuntament i que la normativa és aquesta. Jo m'he pres la d'això d'anar a la carretera Cerdanyola a midir els arbres de quan estan de les fatxades. 3 metres. Llavors, la piscina ja me la van voler col·locar a 40 centímetres i el anterior consistori es va preocupar i la va posar a 1,50 m. Ara estem amb els arbres. I després la paret, que fa la separació, que han fet una paret, es tenia que omplir d'arcilla. Però no, senyora, hi ha Coca-Coles, hi ha unes de Coca-Cola, de cervesa, de tot. L'han tapat i com que l'Ajuntament no deu passar visita en aquesta obra, doncs esclar, doncs està allà, el basurero el tenim tapat. Com ho tenim que arreglar això?
M'està parlant d'això, ho ha fet un particular, no?
Sí, una empresa. Som-hi.
Val, és que no... Val, perdó, és que hem tingut un moment que no
estàvem desorientats. Amb un planell fet per l'arquitecte, on estan els arbres?
Avinguda Regull?
5 i 11.
Val, doncs mirarem per si hi ha algun tema d'urbanisme que s'ha de fer algun expedient.
Jo ho tinc denunciat, però jo li agrairia que la part tècnica de l'Ajuntament no es pareixin com un anterior denunci de fa anys, que del 13 em van contestar el 16.
El tinent d'alcaldia...
Que les coses immediata.
D'acord, el tinent d'alcaldia ho mira i li diu, com que tenim les seves dades, es posa en contacte a vostè per dir-li com està el tema, per si tot això. D'acord.
Però sobretot, no ho deixem allà.
Em sap greu, que no l'havia entès, perdoni. Sí, ara quan acabi el ple ens ve a donar les seves dades, perquè sí, quan acabi el ple li donen al tinent d'alcaldia, no cal que ho digui aquí públicament. Sí, es posa dreta, sisplau, vostè, sí? Sí, es posa de peu, sisplau, sí? Molt bé. Digui el seu nom. No!
Ah, vale.
Sí, no.
A dreta.
Té tota la raó.
No, és el de darrere.
Això és el joc dels disbarats. Perdoni, és que l'estava mirant i té, no té per què.
Vale.
Digui el seu nom, sisplau.
Bon vespre, jo em dic Glòria Remesar i sóc una mare de l'escola de l'Avens, de l'escola Avens. La meva pregunta també és molt concreta. Segons informacions publicades, és veritat que es posaran més pilones al camí, al voral del camí del Crist Treballador? Gràcies.
Les pilones que es posaran, tal i com vam parlar amb la reunió i vam quedar amb la reunió de seguiment que es va fer amb representants de l'AFA i l'escola Avens, és una decisió que encara no està presa, que la prendríem plegats en funció de com vagi també tot aquest previ. Per tant, a dia d'avui no es posaran pilones fins que no decidim que es posen entre dues parts. És a dir, el resultat de com vam quedar en aquella reunió és el que farem, exactament això. D'acord? Per tant, no vam prendre decisió de les cap decisió respecte a les pilones, no les que hi ha, que ja hi són, sinó la resta, i en tot cas es prendrem de la mà de les mateixes parts de com vam quedar en aquella darrera reunió que hi havia famílies i direcció de l'escola. D'acord? No hi ha cap novetat respecte a aquest tema. Som igual. En el tram del senyora Palacios. Sí. El micro, perdó.
Que vull anar per feina, no les vull fer plegar malament. Era per dos preguntes, una pel regidor Carol i per la regidora senyora Gordó també. El senyor Carol és coneixedor de que hi ha un problema en la emblemàtica amb el carrer Sant Antoni perquè les terrasses no tenen consideració veïnal, que seria el correcte, i tenim de tirar de normativa, el qual és molt trist. Llavors la normativa prohibeix tanta acumulació, o sigui, no deixen pas lateral. Jo puc passar perquè, bueno, de moment puc passar, però clar, una persona en carrito, jo estic hasta la saciedad de dir-lo, una persona en carrito de rodes, una persona amb un bebé, acompanyant amb un invàlid, no passa ni un alfiler. Clar, això és dissabte, diumenge i ara dies de cada dia. Diumenge passat el senyor Carol ja sap que li vaig posar un e-mail i li vaig fer saber, va vindre, suposo, la policia local, perquè aquesta incidència no torni a repetir-se continuadament, que ja em fa mal la boca de tant dir-lo. Vull dir, jo crec que amb aquest senyor, pues, escolti, que es posin a l'ordre, els diguin el que sigui, i a veure si ja se n'enteren d'una vegada que hi ha una normativa, no la nova, però l'antiga, que com a mínim l'han de complir. Dit això, això ja està resolt. Després li voldria demanar, per favor, a la senyora Gordó que prengui una mica nota d'un expedient que tinc amb una restauració a baix de casa. Vic, a 2 metres, sense cap balcó ni res, o sigui, a peu de façana, no puc obrir ni menjador ni cuina. Hi ha un expedient de llicència d'activitat per la pizzeria de sota de casa, que ja li dic, estic sitiada, no puc obrir ni menjador ni habitació, perquè una olor de fums, o sigui, hi ha una reglamentació que ja he fet una entrada a l'Ajuntament, atenció ciutadana, perquè mirin les olors i fums que m'entren a casa i no hi ha tubo que aquest fum pugui anar, i això està demostrat, hi ha un expedient de llicència d'activitat.
Senyora Palacios, doncs la senyora, la regidora li mirarà com està.
Jo li agrairia moltíssim.
Sí, i li es posarà en contacte amb vostè i li farà el mateix que amb els altres expedients, que com perquè que m'ha ja estat per escrit això, els hem pogut consultar, però aquest no ho teníem, i per tant, igual que ha fet amb les altres persones que han participat i els hem informat.
Sí, ambas coses estan en registre, vull dir, això està
molt
ja
bé,
solucionat.
Molt bé, d'acord, senyora Palacios, gràcies a vostè.
Gràcies.
Una altra paraula, sisplau, sí. Sí.
Sí, soy Pablo Irún, soy padre de la escuela Benz también, y bueno, es una pregunta muy concreta sobre el tema de alternativas que comentabais de accesos en transporte público. Es preguntar ¿habíais adquirido vosotros el compromiso de que la línea L8 se cambiaran los horarios para adecuarlos a las entradas salidas de escolares? Entonces, bueno, era saber cuándo se van a aplicar y cuáles serían estos horarios.
No, tenim sobre aquesta línia, ho estem mirant encara, no tenim encara resposta. Quan vostè parlava abans del transport, em referia també al transport escolar, no em referia tant al transport públic. En tot cas, encara estem en fase. Diguéssim que tot el tema de l'avenç és com un pack on anem, d'acord, però estàs la més sincera que he pogut, eh? Vull dir, és el que hi ha i estem treballant en bloc per intentar resoldre-ho tot plegat i aprofitar també per resoldre allò que creiem que és positiu, que és aquest tema del canvi de mobilitat que dèiem, al marge del problema de la pavimentació i tot plegat, eh? Per tant, ho estem treballant... Sí? Sí? Doncs la regidora diu que té resposta.
No exactament a aquest tema, però sé que aquesta setmana...
Sisplau, un moment de silenci.
O la propera setmana la direcció de l'escola us explicarà un pla pilot per començar a treballar acompanyat per professors de l'escola el camí. Per tant, ja començareu en breus a notar alguns canvis, promoguts des del centre. Això m'ho ha fet saber. Si no ha començat aquesta setmana, començarà la propera setmana.
Val, molt bé. Senyor, vostè ja ha intervingut, no? Diria. Sí, un moment. No té la paraula. No, és que no té la paraula perquè d'entrada no té ni micro. Li dono la paraula al senyor Royo, sisplau. Es pot aixecar? És que sap què passa? Que ja ha tingut l'oportunitat i... Endavant.
Sí, moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Mira, voldria fer una pregunta a la senyora Núria Gibert per recordar-li unes declaracions que va fer ella al Tot Sant Cugat un 20 d'octubre del 2017. Aquesta senyora va dir el següent, públicament, això es pot anar a la web del Tot Sant Cugat i ho pot llegir qualsevol ciutadà. El grup municipal de la CUP, procés constituent, insta l'alcaldessa de Sant Cugat, la Mercè Conesa, a trencar el pacte de govern amb el PSC. Ho ha fet remetent-li una carta aquest divendres 20 d'octubre de 2017 davant les últimes declaracions del PSOE en què mostren la voluntat de donar suport a l'aplicació de l'article 155. En la carta, la CUP també fa referència a la voluntat socialista que l'Estat assumeixi el control dels mitjans públics i dels Mossos i que convoqui eleccions, un fet que apunten que significa acabar amb l'autogovern català. Això són paraules del Núria Gibert, eh? És per això que la formació afirma que una ciutat amb majoria republicana i demòcrata com Sant Cugat del Vallès no pot continuar en mans d'aquells que ataquen els drets fonamentals i col·lectius del poble català i exigeix a l'alcaldessa un desmarcament públic per part del PSC de Sant Cugat de la política instal·lada en el si de la seva federació. S'ha de posar fi a la hipocresia que els representants de partits no assumeixin el que fan els seus partits. És incomprensible per nosaltres i pel conjunt de la població, afegeixen, recordant que mentrestant la CUP PC no participarà en cap acte en defensa de les llibertats on també hi hagi PSC, ja que entenem que són part inqüestionable del problema. Avui en dia suposem que encara són part inqüestionable d'aquest problema. Per això preguntem a la senyora Gibert si deixaran de blanquejar el PSC-PSOE d'una vegada o si deixaran de donar suport al pacte municipal amb aquests senyors PSC-PSOE. Gràcies.
Senyora Gibert, té la paraula.
Moltes gràcies. També perquè en aquest ple gairebé no he pogut intervenir i mira, al final el torn de paraules doncs, m'ha tocat. És una pregunta que me l'han fet en moltes ocasions, a moltes entitats, a moltes persones, en què jo penso que la nostra formació hem sigut molt honestos i molt sincers explicant no només la deliberació que hem pres, sinó les necessitats, les urgències per les quals havíem fet aquest pacte de govern. És més, vam fer assemblees obertes, no només això, sinó vam explicar el nostre posicionament de forma col·lectiva. El vaig explicar a la presa de possessió, el vaig fer un article explicant quines eren les contradiccions i per què pensàvem que l'emergència ètica, l'emergència política i l'emergència material d'aquesta ciutat necessitava de majories alternatives. Vostè va estar parlant d'un període polític d'octubre del 2017 en què, per descomptat, el Partit Socialista no era necessari per governar, però és que no n'hi havia suficient. Per tant, unes majories alternatives, unes aritmètiques polítiques que no tenen res a veure. I jo li estic parlant des d'un gener del 2020 en què el panorama polític no només ha canviat moltíssim, sinó que sóc molt conscient i sóc una ferma defensora que és important lluitar contra el trencament que hi ha a la nostra societat o alguns dels escuraments que alguna gent vol generar, polaritzacions que no porten enlloc, i és necessari tendir ponts de política que la gent entengui que la política municipal, la política d'esquerres pot ser alternativa a la política que s'ha fet sempre. I això es pot fer des d'una formació independentista com és la meva, que no ha renunciat ni un sol dia a l'autodeterminació i no ho farà. Seguim tenint un consistori i un ple que és republicà i per les qüestions que siguin en relació a això ho ha demostrat i jo espero que estigui a l'alçada com ho hem fet nosaltres quan estàvem a l'oposició, que no se'ns requeria que tanquéssim files en les polítiques de dretes i en canvi ara doncs, sí que se'ns requereix que tanquem, que, fes, que tanquem tanquem files en les polítiques de dretes. Jo m'explicaré i explicaré la posició de la meva formació les vegades que faci falta, però també explicaré els motius, que són eminentment polítics. Una qüestió material, una qüestió que pensàvem que aquesta ciutat feia falta una reversió política important i una aposta en relació amb això. No sé si l'he contestat, però jo penso que bastament i per enèsima vegada. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gibert. Moltes gràcies per la resposta. Certament, moltes gràcies per aquesta resposta, senyor Bailón. Entenc que no hi ha més paraules, senyor Bailón. Volia dir alguna cosa. Un moment, que li passen el micro. Un detall, per això, eh? Un detall vol dir un detall, eh?
Un detall positiu. El bus a demanda, el Cabify municipal que tenim a la zona de la Floresta, funciona.
Molt bé, senyor Bailón. Moltes gràcies. Moltíssimes... gràcies.
A proposta de l'oposició.
Sisplau, silenci, silenci. Vaig, silenci, acomiadem aquesta audiència pública com es mereix. Moltes gràcies per participar-hi a tothom. Ens veiem d'aquí un mes.